La taula de l'Evangeli.
Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més en la sintonia de Ràdio Estel. I en aquest programa, La taula de l'Evangeli, tenim per tasca, ja ho saben, escoltar i comentar les lectures de la missa dominical. Avui som al quart diumenge d'Advent i són els nostres convidats la professora d'Hebreu a la Facultat de Teologia de Catalunya, la Bàrbara Virgil, a qui saludem. Bon dia, Bàrbara.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per ser aquí. I el professor emèrit de l'IQS de la Universitat Ramon Llull, president també de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver del Clot. Hola, Albert Florença.
Molt bon dia.
Bon dia. Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge quart d'Advent és del profeta Miquees i del capítol 5è.
Això diu el Senyor. Tu, Betlehem Efrata, petita per figurar entre les famílies de Judà, de tu en sortirà el qui ha de regir Israel. Els seus orígens són llunyans des dels temps eterns. Els tindrà abandonats fins que la mare haurà tingut un fill. Aleshores, la resta dels germans tornarà cap al poble d'Israel. Es presentarà a fer de pastor amb la majestat del seu Déu, amb la glòria del nom del Senyor. I viuran en pau, perquè ara serà gran d'un cap a l'altre de la terra. Ell serà la pau.
El profeta Miquees ens anuncia amb aquest oracle que serà de Betlehem, un petit poblet proper a Jerusalem, d'on sortirà el Messies. Ja ens apropem al Nadal, al naixement del Messies. Bé, qui comença? Bàrbara, vols començar tu?
Bueno, jo, abans de res, doncs, recordar i tenir un pensament per la ciutat de Belén, on hem estat, bueno, jo personalment he celebrat moltes vegades el Nadal allà mateix, i sent un lloc petit fins avui en dia, encara que ha crescut molt, doncs és el lloc més entranyable i més gran en aquestes dates de Nadal. Betlehem d'Efrata, no? Petita. L'Antic Testament sempre ens parla, no?, dels petits, no? Déu escull els petits, els que no són els que no eren d'esperar, diguéssim. El Jacob era el petit, les tribus Josep i Benjamí eren les tribus també més insignificants, David també era un pastor que no tenia grans, no era un rei famós, era un pastor. Doncs com Déu canvia els designis, aquest, el més petit, potser era d'esperar en aquella època que fos Jerusalem el lloc d'on vindria el Messias, i és Betlehem la que està designada, el lloc més petit, pobre, de pastors, insignificant, que no hi ha cap temple, no és el lloc de culte, I aquest és el missatge aquí del...
Sí, en continuació amb el que deia la Bàrbara, es veu que Miquees, si ho tinc ben entès, era un camperol. Aquest profeta era un camperol, és a dir, un pagès, no? Que havia patit en carn pròpia totes les disbauxes dels poderosos que havien portat a la guerra, a la injustícia, etc. No? I aleshores és curiós que aquest camperol, aquest pagès, doncs, pensa que el Salvador vindrà també d'allò petit. No estan pensant en grans, en la gran ciutat, amb el poder, sinó que més aviat també diu que vindrà d'aquí, no? I és curiós com també al final del text parla de que ell serà la pau. No és el rei conqueridor, no és el rei totpoderós en el sentit diguem-ne, més pejoratiu de la paraula, sinó que ell serà la pau, no? Això m'impacta, d'acord? I sobretot això, venint d'una persona que està parlant, un camperol, un home senzill, un pagès, i que és capaç de, a través de la fe, de tenir aquesta clarividència, no? d'allò petit, d'allò que realment està relat a l'amor de Déu, d'allà vindrà la salvació.
Creieu que escandalitza als cristians aquesta petitesa, aquest no res aparent, visible, del naixement de Jesús, o és un gaudi i un honor? Com veieu que això es respira? Perquè parlo dels cristians d'avui dia, d'aquest segle XXI. Què us sembla?
A mi és una meravella, no? És una meravella, perquè no és un Déu que es manifesta als poderosos, ni als que tenen grans coneixements, sinó que es manifesta en la petitesa. Ho deia la Bàrbara, no? Tot just a l'inici del comentari de la lectura, no? I això és una meravella, això és una meravella. Em fa sentir un Déu proper. I això m'interpel·la, perquè quina relació mantinc jo amb allò petit, amb el que no té poder, amb el que no té recursos, amb el que més aviat en una societat... Hi ha una filòsofa valenciana magnífica, que és Adela Cortina, que ella parla de la aporofòbia. Vivim en societats que tenen odi i fòbia als pobres i a les persones que no han triomfat. I això és terrible. I aquí és el contrari. És la manifestació que Déu aposta pels pobres. D'acord? Déu aposta pels pobres. Al contrari, no? Al contrari de la nostra societat.
Tu com ho veus, aquest enfocament, doncs, d'escàndol, possible escàndol?
Jo crec que el missatge és continu i sempre és els designis de Déu, del Senyor, poden canviar tot. És a dir, el que és petit ho fa gran. Que és, de vegades, sempre que diem, el gran es pot fer petit, no? Però el petit fer gran està en mans de Déu. Llavors, aquesta confiança plena, aquesta esperança que ens porta al temps de Nadal, aquesta alegria. I també en el text ens diu, els seus orígens són llunyans, des de temps eterns, des dels temps eterns. És a dir, mai s'acabarà aquesta presència, aquesta manifestació, aquesta escollir en els petits, no? Jo també penso, per exemple, a la Mare Teresa de Calcuta, no? Com es fixava en els més desvalguts. Uh-huh. I aquell fixar-se en el petit la feia amb ella i a tots els que compartim la mateixa manera de pensar, ens fa pensar que això és un sentiment etern, no? No caurà mai, que ajudem els altres.
Hi ha una cosa que, quan parlaves d'escàndol, l'escàndol hauria de ser no tant això. L'escàndol seria que Déu es manifestés als poderosos, als savis, això seria l'escàndol. Però el que ens hauria d'escandalitzar és l'oblit, moltes vegades, que tenim d'allò petit. L'oblit. Okay. Preferim estar amb el poderós, si se'm permet, amb el famós, amb el que tot ho fa bé, amb el que totes les coses hi surten bé, mentre que l'altre no. I això ens hauria d'escandalitzar com a cristians. Això ens hauria d'escandalitzar a nosaltres, de dir, ostres, no podem dir-nos així si no estem al costat del petit i del que passa malament i del que no triomfa i del que les coses... Aquí està.
Què? Ho deixem aquí i passem ja a la segona lectura?
Vinga,
va bé?
Vinga, va.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
És de la carta als cristians hebreus i del capítol 10.
Germans, Crist deia a Déu quan entrà al món: «No voleu oblacions ni sacrificis, però m'heu format un cos. No exigiu l'holocaust ni l'expiació. Per això us dic, com està escrit de mi en el llibre, Déu meu, vinc a fer la vostra voluntat». Primer ha dit, les oblacions i els sacrificis, l'holocaust i l'expiació no els voleu ni els exigiu, encara que totes aquestes ofrenes són precisament les de la llei prescrivia. Després afegeix, vinc a fer la vostra voluntat. Adoneu-vos com suprimeix tot el que deia abans i ho substitueix pel que diu després. A nosaltres ens ha santificat l'ofrena del cos de Jesucrist, feta una vegada per sempre per complir aquesta voluntat de Déu.
L'autor d'aquesta carta vol mostrar la primacia del Crist Jesús sobre totes les institucions de l'Antic Testament i, en el cas d'avui, sobre els sacrificis. El sacrifici de Jesús fa ineficaços els sacrificis humans. Bé, tertulians, teniu la paraula?
Home, a mi em sembla que és d'una actualitat. És d'una actualitat aquest text impressionant. De fet, la carta aquesta als Hebreus sempre el que intenta semblava que en aquella comunitat hi havia com una enyorança del passat, no? Abans, els ritus que es tenien abans, les coses que es feien abans, i actualment això està passant d'una manera molt gran a tots els nivells de la societat, eh? No solament el religiós, sinó fins i tot el polític, el social. Abans, un tancament, ai, fa por, tornem a les coses antigues. I Jesús ve a alliberar les persones d'aquella llei injusta que havien manipulat els poders polítics o religiosos, i Déu ve a alliberar-nos. La llei era bona, la Torà parlava de l'amor de Déu, però, és clar, hi havia uns senyors que se n'havien apropiat i, escolta'm, feien el que volien amb allò, i el poble estava oprimit. I Jesús ve a alliberar el poble de tot allò. Doncs ara, que sembla que ho passem malament, en el sentit de que som pocs, etcètera, etcètera, tornem-hi allò d'abans. No, per favor. El que hem de mirar és la realitat i mirar cap endavant. Òbviament, si s'han perdut coses bones, recuperar-les. Però, sobretot, no fem una mirada al passat que és falsa i, a més, que és inútil i que no respon a la realitat. Per tant, escolta'm, aquesta carta dels Hebreus m'encanta.
Sí. A mi m'agrada molt també quan diu, després afegeix, vinc a fer la vostra voluntat. Entrega, no?, que és el que es demana també en aquest temps. El fet de que el sacrifici, l'holocaust, etc., ja no és algo físic, sinó que és aquest esperit d'entrega cap als altres, aquesta voluntat que és la que ens ensenyen els escrits també, no?, l'Evangeli, aquesta voluntat que si la sabem canalitzar sempre serà per avançar tots junts cap a un món millor, que és el que es proposa, no? El regne dels cels no és el cel, sinó que és aquí a la Terra, amb la voluntat de tots els qui treballem per fer-lo possible.
Aquí, incidint en això, diu, escolta'm, s'han acabat aquestes coses que la llei prescrivia. Ostres, hi ha gent que pot pensar, clar, i llavors si no hi ha normes, si no tenim això serà una disbauxa. No, sí que hi ha una norma, la voluntat de Déu, amigo. Però aquesta ens fa adults. Complir normetes i normatives, això ens fa moltes vegades infantils, perquè no ens preguntem en realitat què és el que Déu vol. I pensem que complint quatre coses, escolta'm, jo ja compleixo com a cristià, jo ja faig els mínims. No. Cal cercar la voluntat de Déu. Cal cercar-la en les coses grans, en les coses petites. I això, Déu-n'hi-do. I és un manament d'adults. És un manament d'adults. Déu ens vol adults. No ens vol... ens vol adults. O sigui, ja em direu, no, si no sou com nens, sí. Però el nen és el que accepta aquesta voluntat, eh? No estic parlant, parlo d'infantilisme, i l'infantilisme no és propi de la nostra relació amb Déu, no?
Mm-hmm. Què més? Hi ha matisos que suggereixen alguna concreció en la nostra vida quotidiana. S'ho suggereix algun així concret que digueu, doncs mira, anem per aquí, però hauríem d'anar per allà, per dir, no sé. Suggereixo, temes.
Val, jo crec que en aquests moments això de cercar la voluntat de Déu és molt difícil, i m'explicaré. ja formalment, ara m'explicaré, anem tan de pressa, tenim tan poc temps per aturar-nos i contemplar el passat, preveure el futur i viure el present, que és on es genera la vida, en aquesta interconnexió entre les tres coses, que això fa difícil que puguem seguir, no? Sortim de treballar, anem corrents, bueno, ara ja no, però bueno, jo estic amb els nets, surto d'allà, me'n vaig a fer una cosa, faig una altra, i mai aquest temps de pregària i de mirada, Déu meu, què vols de mi? Què vols de mi? I no dic que hagi de ser una aturada llarguíssima, només reservada als que tenen molts diners i la possibilitat d'escapar-se, sinó simplement 3 minuts de mirar dins i dir, Senyor, em poso les teves mans. 3 minutets. O la mirada, deixar de mirar la pantalla i mirar les persones. Això, per exemple, això és fantàstic. Vas al parc amb els nens petits i veus la gent pendent de fer fotos i vídeos als crios. Mira'ls, guarda'ls al cor. Ostres, no ho sé. Uh-huh. És a dir, hi ha coses d'aquestes jo penso que serien interessants, no?
Uh-huh. Sí, jo també veig també aquesta manera d'enfocar la vida com de dedicada a Déu, no? És el que és el que de fet ens està dient, no? L'ofrena, no? L'ofrena d'un mateix en tot allò que fa el dia a dia, en tots els sentits, tant si estàs a taula com si estàs en el metro, o sigui, com si estàs en una cafeteria, on sigui. Aquest ser conscient d'un de la seva pròpia petitesa, del text anterior, ser conscient d'aquests ofrena tu també, com a ser viu que hi ets, uh-huh. I ser portador de pau, des de la petitesa reconeguda en un mateix i la grandesa del missatge que pots transmetre amb totes els teus actes quotidians.
Sí, i això de cercar la voluntat de Déu, jo penso que aquesta és una qüestió bàsica, no? Perquè quan un cerca la voluntat de Déu, resulta que el món també canvia la relació amb nosaltres, i les persones tenen altres dimensions perquè ens aproparem a aquells que en principi ens podien produir rebuig, veurem allò petit com a allò gran, com deia molt bé la Bàrbara, etc. No? És a dir, aquest desig de la voluntat de Déu ens fa canviar la visió sobre el món i també ens portarà a fer i actuar d'una manera diferent. Jo penso que això
però com es troba la voluntat de Déu?
Com es troba?
Doncs, com saber què vol Déu de mi?
Bueno, li preguntes a una persona que, diguem-ne, que ha estat molt influïda per l'espiritualitat ignasiana.
Bé,
i,
bé.
I, per tant, ja saps que l'espiritualitat ignasiana, si té una qualitat o té un element especial, és precisament aquest cercar la voluntat de Déu. Doncs mira, la primera cosa és l'honestedat amb un mateix, el sentir-se personat, estimat i perdonat per Déu, una primera part. Una segona part, que sigui una contemplació de la realitat a la llum de l'Evangeli, és a dir, mira, Maria, en aquest sentit tu ajudes, en el sentit de posar l'Evangeli al servei d'una mirada sobre la realitat, no? I aleshores veure què és el que Déu em demana en aquesta contemplació, que em demana a mi que participi. Sant Ignasi fa un tipus de pregàries, que no és exclusiu d'ell, però que és molt interessant, i és, quan llegim l'Evangeli, posar-nos al mig, com si fóssim un que passava per allà i que estava escoltant. Per exemple, no? Jo què sé, aquí, escolta'm, quan estàvem per allà, o l'Evangeli que veurem després, no? Pues tu estaves per allà fent de fuster i estaves escoltant què li deia Maria a Isabel i deies, carai, aquestes dones. Perdona'm, però, bueno, seria això,
Sí, sí. Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Ara escoltem l'Evangeli d'aquest diumenge 4 d'Advent, que és de Sant Lluc i del capítol 1.
Per aquells dies, Maria se n'ha anat decididament a la muntanya, a la província de Judà, entrar a casa de Zacaries i saludar Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena de l'Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces. Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira, tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut. Allò que el Senyor t'ha fet saber es complirà.
Sant Lluc és l'únic evangelista que ens revela la visita de Maria a la seva cosina Elisabet, qui lloa Maria per haver estat escollida per Déu i lloa el Senyor que és dintre seu. No ens cansem de repetir, d'escoltar, de comentar totes aquestes gestes que hi ha a l'Evangeli. Bàrbara?
Doncs és un episodi així molt, molt entranyable. L'acció també la situaríem en un lloc molt bonic, que és Encàrem, segons la tradició. Crec que és una tradició del segle VI, però és un lloc de muntanya, a prop de Jerusalem, però ja no és a Jerusalem, també, una altra vegada. Ens trobem a llocs apartats, ja no és el centre d'on passen les grans coses. Es torna a escollir un lloc apartat. La salutació entre dues dones, la salutació de tantes dones que estan representades també en tot l'Antic Testament, també. Aquest missatge ens és conegut, no? De salutació, de portadores d'un infant que serà important, que esdevindrà un salvador, etc. Aquí, en aquest cas, doncs, el nen salta dins les seves entranyes, Elisabet. Vol dir que Sant Joan ja està ple d'esperit. Sant Joan porta l'esperit, la mare de Sant Joan porta l'esperit, Elisabet, l'esperit que el transmet Jesús, que ja està dins del si de la mare de Maria. Plena de l'Esperit Sant, torna a dir això, no? És aquesta plenitud i aquesta confiança, una altra vegada, la confiança reconeguda, el fet de dir ets beneïda entre totes les dones i beneït el fruit de les teves entranyes, o sigui, són uns participis, ja és algo que ja està beneït, o sigui, és un reconeixement com quelcom que ja és fora de lo que és el posat terrenal, no? Ja és quelcom que ja està beneït i que ve de Déu, és l'esperit. No ho sé.
A veure, dues coses. La primera, m'has fet pensar això que deies, no? Les lectures que hem anat d'això i anaves dient, bueno, Betlem és un lloc petit i la tradició situa aquesta trobada entre Maria i Isabel es situa també en un lloc petit, no? Jo pensava, quins són els llocs petits ara per nosaltres? On seria aquesta trobada? Potser en un suburbi?
Potser, en aquest, allà on ara és tan famós que han fet la sèrie, la pel·lícula aquesta del a Torre Baró, potser, saps?
Ah, bueno.
Que és muntanya, bueno, que és
muntanya, que és un lloc petit.
Que hi ha gent familiar, que es visiten els familiars.
Sí, una ciutat, sí, no seria en un lloc meravellós i extraordinari, no? Sí. I això encara escandalitza, no? I això de veure amb el roquet, no? Allò que es veia, no? Bueno, això, per Nadal, no? Sant Josep i això, anar caminant per allà. On s'esdevindria aquesta situació ara? Perquè s'esdevé. On es situaria això, no? En una barca, en un caiuco, en un centre d'internament? Ostres, ens ha de fer pensar això del petit, no? Aquesta és la primera cosa. La segona és que és magnífica aquesta trobada entre dones. Jo ho he viscut a casa meva, és a dir, em fascinaven les trobades entre dones a casa meva, quan venien les tietes, les àvies, sí. Em fascinaven, no? Ràpidament entraven en conversa, s'explicaven les coses, no? I aleshores, Aquí Maria se n'anà decididament a la muntanya. Clar, aleshores no hi havia... El transport no era fàcil. Fins i tot podríem dir que era un pèl arriscat. Anar per les muntanyes, sol, carregat, vés a saber què passaria. Per tant, diguem-ne que no és còmode. Però se n'anà decididament. És a dir, amb una voluntat clara de fer-ho. No ho va fer perquè ho havia de fer. No, sinó que va marxar decididament. Per què? Perquè Elisabet està contenta. Elisabet està esperant. I Maria vol ajudar i vol compartir aquesta alegria, no? Ajudar i compartir l'alegria. Ostres, ho trobo preciós. Jo és que m'imagino entrant allà i Isabel contentíssima i l'altra, què fas i com estàs i com van les coses? Clar que se va saltar. Home, tu diràs que va saltar. Allà va saltar tothom, no? I aleshores l'altra com li manifesta, no? Aquesta, ets beneïda entre totes les dones. Però bueno, jo m'imagino la trobada humana i allò hauria ser una passada, no? Ho has deixat tot i has vingut a veure'm i has vingut a compartir aquest goig. Una meravella.
Sí, és bonic també quan diu, com ho diu, no? Entrar a casa de Zacaries i saludar a Elisabet, eh? I Elisabet va sentir, diu, tan bon punt, Elisabet va sentir la salutació de Maria, va saltar el nen, etc. O sigui, aquesta salutació que, bueno, en aquell temps i en aquell entorn i en aquell context segurament seria desitjar la pau, perquè a Orient tothom es desitja la pau per saludar-se, no? Llavors, a transmissors de pau, també.
Molt bé, doncs fins aquí els comentaris que heu fet, tertulians. Bàrbara Virgil, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies també, Albert Florença.
Només faltaria, gràcies a vosaltres.
Hem comentat, doncs, com deia, pels nostres oients, les lectures de la missa d'aquest diumenge quart d'Advent. Si ho desitgen, amics i amigues del programa, ens retrobaríem amb vostès aquest dimecres, dia de Nadal, per a comentar les lectures de la missa del dia. I són convidats. També, doncs, recordem que hem d'agrair al capdavant dels controls, que ha estat el Jordi Carretero, i la Cristina Orduña, la locució de les lectures. I, finalment, doncs, dir-los que ens agrada molt rebre els seus missatges de correu electrònic, doncs, dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho i recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.